Xavier Aldecoa, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Estem molt ben rodejats de fotografies que ens miren, no?
Sí.
Som a la nau Bòstic, al barri de la Sagrera de Barcelona. Explica'm quines històries ens envolten.
Doncs aquí ens van convidar els companys de Simut, que celebraven 10 anys, a fer aquesta exposició, i és una mirada a la generació del futur de l'Àfrica. Són 10 històries i una pila sobre coses que estan passant al continent, èxits i no tant èxits al continent, a partir de la mirada de nens, però que no es defineixen per la ferida, pel que els ha passat, que a vegades és traumàtic, és cert, d'altres no, sinó pel que fan amb el que els ha passat. I tenim històries terribles, com la del Gluar i el Rodríguez, que són nens soldats del Congo, però meravelloses com la Hawa i la Catherine, que són nenes noies de Gàmbia que volen ser fotògrafes, o de la Giovanna, que vol ser cantant, ara que per fi ha arribat la llum gràcies a l'electricitat, gràcies a l'energia solar.
Una exposició aquesta d'Indestructibles, també amb un llibre del Xavier Aldecoa que es diu Indestructibles, que és itinerant, vull dir que ara la trobareu a la nau Bòstic, però que va rodant també per Catalunya i més enllà. Tu, Xavier, tens una història d'amor amb l'Àfrica. No sé si és el teu gran amor de la teva vida.
Sí, a més portem ja, de fet, literalment mitja vida. L'altre dia ho pensava, la primera vegada que vaig anar al continent va ser amb 20 anys, acabo de fer 40, o sigui, ja fa més de 20 anys. Que...
Com el Serrat.
Com el Serrat, sí, sí. Però la veritat és que sí, és un continent que sempre m'ha apassionat de quan era petit. Ja el meu pare ens explicava contes i explicava, més que contes, històries on sortia l'Àfrica i un capità de 15 anys, per exemple, i ens hi fotia dintre la història. I jo sempre he pensat a l'Àfrica com un lloc on m'agradaria anar i m'agrada anar. I després de conèixer-la encara més, m'apassiona enormement.
Des de Catalunya, des d'Europa, quan parlem de l'Àfrica als mitjans de comunicació, ho fem tirant molt de tòpics, no? O quan hi ha un cop d'estat, quan hi ha un atemptat, quan hi ha una desgràcia majoritàriament...
Sí, hi ha una tendència a mirar la part obscura del continent. Jo crec que aquesta tendència a definir la gent a partir de la seva ferida també ho fem amb el continent. Per això la noia violada és... L'important és aquest moment en què va ser violada, o el noi soldat és un nen soldat en aquest moment de la seva vida, i ens oblidem de tot el que va ser abans, important, el que va estar fent amb el que està passant i el que pot ser. El continent africà passa una mica així, això també. El reduir va ser una ferida, al ser doncs, una epidèmia, a ser pobresa, i és moltíssim més, no? El deia en el primer llibre, és un oceà, no? Que si el mires des de dalt sí que és veritat que tot sembla igual, sobretot si ho mires amb poc interès, però una vegada et submergeixes veus que hi ha una diversitat espectacular i bones notícies també al continent.
Oceà Àfrica, però hem de parlar de les Àfriques, no? Perquè cada país és un món i és com si parléssim d'una Europa uniforme i nosaltres, per exemple, poca cosa tenim a veure, no sé, amb els finlandesos.
Totalment, i a més, és que a l'Àfrica els canvis i l'evolució és molt més ràpida. Jo recordo quan anava al Congo als inicis i penso, ara hi vaig, i no té res a veure, però els canvis són espectaculars. O sigui, un lloc, per exemple, abans parlava de la Giovanna, una nena de Cabo Verde. Per primer cop allà ha arribat l'electricitat gràcies a que han instal·lat uns panells solars. Aquesta nena, imagina't si ha canviat, que el seu futur no només serà diferent, sinó que la seva mentalitat també ja ho és. Ella estava destinada a ser una mestressa de casa, els nois estan destinats a ser pescadors, i ara ella vol ser cantant, perquè el seu tiet pot enxufar la ràdio i llavors sent les cançons. El canvi que es produeix en llocs que estaven relativament aïllats, quan arriba una mica de llum, una finestra al món o un mòbil a les seves mans, és enorme. I quan tornes a un lloc, he viscut molt de temps a Sud-àfrica, i te'n vas uns mesos i tornes, ha canviat pràcticament tot, dels negocis, és un continent efervescent. En canvi, l'Europa no ho és tant. Els canvis van més a poc, per tant, l'Àfrica no només és diversa, sinó que és canviant.
També és veritat que l'Àfrica s'havia d'alfabetitzar d'alguna manera perquè els índexs eren altíssims, no? Suposo que l'educació també s'ha espavilat en aquest sentit i els índexs han millorat moltíssim, això.
Sí, moltíssims. De fet, o sigui, encara queda molt de marge de millora. O sigui, això, jo crec que quan mirem l'Àfrica és molt important la perspectiva, perquè si no ens podem quedar en això, no? Encara la meitat de les dones no saben escriure ni llegir. Però és que fa només 30 anys només sabia llegir una de cada quatre. I podem tenir altres exemples que podrien anar a la vessant de la sanitat, a la vessant de l'accés a l'aigua potable o l'accés a l'electricitat. Però és un continent que va cap a dalt en la majoria dels seus països. Hi ha altres països que no, que s'estan enfonsant. El jihadisme, per exemple, està fent molt, molt de mal. Però el tema de l'educació, mai hi havia hagut una generació tan educada com l'actual al continent africà.
Però, per exemple, aquí ara fa un any i mig que només parlem de pandèmia, no? A Catalunya estem ja amb un 70% de la població completament vacunada. A l'Àfrica això què?
Doncs vacunes pràcticament no. Està entre un 2 i un 3% de la població vacunada. Però és veritat, jo tots els viatges, jo des de fa més d'un any estic viatjant molt per continent, fins i tot quan la pandèmia encara estava bullint, i la pandèmia ha afectat d'una altra manera. Així com aquí ho veiem com un problema sanitari, sobretot, perquè ho és, el continent és sobretot un problema econòmic. Perquè és una població molt jove. La mitjana d'edat de l'Àfrica són entre 18 i 19 anys. Només hi ha un 3% de gent de més de 65 anys i el concepte de llar d'avis no existeix. Amb només aquests tres conceptes ja podem entendre que l'impacte sanitari de la pandèmia, tot i que ha estat també important, però no ha estat tan greu, en canvi l'impacte econòmic ha deixat a moltes famílies devastades. No? El que passa és que ara mateix la qüestió de les vacunes sí que estan a la fila, no? I és, no sé si és obscè la paraula o indigna, però que aquí estiguem a Europa o a Occident parlant de vacunar els nens o de fer una tercera dosi, quan el continent africà no, només s'ha vacunat un 3%, sobretot perquè això de la pandèmia i del virus és un problema global. Si no ens dirigim al problema a tot arreu del món, tornarà en forma d'altres variants que ens afectaran també.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Xavier Aldecoa visitant Indestructibles, també en forma de llibre, però també en forma de fotografies. M'ha sorprès molt la història del José, un nen de Moçambic, que dorm als arbres perquè no el piquin els mosquits, no?
Sí. Bueno, va ser una història, vam estar molts dies amb el José. José és un nen extraordinàriament intel·ligent. Era un nen del carrer perquè havia tingut problemes familiars, la seva madrastra li pagava, el seu pare no feia res per evitar-ho i va marxar. És un problema que, a més, a Moçambic, perquè hi ha hagut guerres civils molt importants, és molt, molt gran, i a més d'1,8 milions d'orfes a Moçambic, una brutalitat. I aquest moment, jo recordo d'estar allà mirant-los com estan dormint, cada dia és una tortura anar a buscar un lloc on dormir. No poden repetir lloc perquè tenen por que els hi facin alguna cosa, perquè ho passa, realment els hi fan alguna cosa. I recordo la desesperació tan gran d'estar-los veient com estan asseguts al terra, intentant dormir estirats, i hi havia tants mosquits que van decidir pujar uns arbres i intentar dormir entre les branques. Lògicament, als 10 minuts van tornar a baixar perquè era impossible dormir allà. Però jo crec que és la definició exacta de què és ser un nen soldat, un nen del carrer. Aquesta desesperació tan brutal de cada dia haver de buscar un lloc nou, està cansadíssim i el dia següent més cansat encara i el següent més i més, és la definició de què és ser un nen soldat, que és un dels problemes més grans de Moçambic i també el veus en altres llocs del continent.
Com esculls quines històries valen la pena? Perquè a vegades vas molt al micro per explicar el macro, no, tu? És a dir, busques aquesta història personal per explicar un conflicte com són els nens soldats, però ho fas a través d'un nen que s'enfilava als arbres perquè no el piquessin els mosquits.
Sí. Jo crec que les històries valen la pena si tenen pell, perquè això ens apropa, i apropa el lector i l'interpel·len. M'agrada molt les històries que tenen vida, o sigui, preguntar fins i tot històries que poden ser semblar d'amor, els nens soldats o altres històries així, o en una guerra o una pandèmia. Les històries que ens interpel·len més són les que parlen de la vida, perquè nosaltres ens podem entendre o podem entendre què se sent quan tens nostàlgia, quan sents amor, quan tens tristor perquè has perdut algú, perquè això són coses també que ens interpel·len. No? Jo treballo molt llegint molt, fent una feina molt, molt profunda abans d'anar, però després quan hi vaig em deixo anar moltíssim. Crec que a trobar la història que havies anat a buscar és un fracàs. Moltes vegades tens una visió amb prejudicis, tot i que pensis que no les tens, i quan arribes a un lloc, sobretot si li dediques pausa i deixes que les històries s'ensenyin davant tu i tens la sort que apareguin i la virtut de deixar-te anar a buscar-les, ho disfrutes molt més. Jo descobert històries que no sabia que existien, he rectificat històries que anava a buscar i he vist que després no hi eren, i és una de les coses més apassionants. Aquesta feina, si és apassionant, és perquè et fa sentir viu i és emocionant.
Tu quan aterres allà, per això no deixes de ser un home blanc amb privilegis, amb molts més recursos que ells, no? Deus haver de trencar la barrera, no, també? No sé si idiomàtica a vegades fins i tot, però clar, no sé com et miren ells.
Sí, no me la podré treure mai, o sigui, al final jo seré un periodista blanc en un context diferent. Jo l'única manera que conec d'intentar no tapar ni trencar aquesta distància és el temps. Si li dediques un interès genuí a l'altra persona, la pausa necessària, el temps necessari, crec que es pot retallar una mica aquesta distància, però crec que passa arreu del món i no només a l'Àfrica. O sigui, quan estàs parlant coses que realment t'interpel·len a tu com a persona, que són importants per tu, i que és el que em trobo jo cada vegada que vaig a un viatge a l'Àfrica, si jo ho pregunto directament, si jo ara et preguntés directament a tu, escolta, explica'm una cosa que t'hagi passat horrible a la teva vida, la teva primera reacció és posar distància. Però si passem una setmana junts, tu m'expliques coses, jo t'explico coses, veus que el meu interès és genuí, brolla d'alguna manera aquesta relació.
Aquest periodisme, no sé si els teus caps te'l compren, però
me l'aguanten.
Te l'aguanten. Aquest periodisme a foc lent no està a l'ordre del dia, està passant de moda.
Bueno, perquè és una època de clics, és una època de velocitat, i és una altra manera. També és veritat que jo ho entenc que ho dona també una mica la posició que té l'Àfrica, la informació internacional. Jo sóc conscient que no interessa tant als mitjans de comunicació, almenys, com altres llocs, com Washington, o com Alemanya, o com París, i m'ho agafo amb les dues mans. Poder anar a fer un viatge de 2 setmanes, o de 3 o 4, a un lloc, a mi em permet conèixer altres realitats i poder-les explicar millor, i tot i que no sigui el més normal, jo benvingut.
He vist moltes samarretes del Barça també amb molts nens, suposo que continua obrint moltes portes, no sé si tantes després del que ha passat aquest estiu.
Ai, ja ho veurem.
També crec que gràcies precisament a una samarreta del Barça vas acabar parlant tranquil·lament amb un noi que d'entrada et va apuntar amb un Kalashnikov una vegada, no?
Sí, a la República Centroafricana. La veritat és que estava parlant amb un noi, era una situació d'entès que la guerra havia començat, una guerra civil que s'havia polaritzat, hi havia un grup rebel, els Antibalaka i els Seleka, que lluitaven i la població estava fugint com podia. Recordo una Buca, que era una ciutat de 27.000 persones, i era fantasma. Només hi havia 100 persones en una banda i 3.000 persones vivint al pati d'una església, i si sortien els mataven. Jo vaig parlar amb un noi que em va explicar la seva història i em va dir, bueno, parlem, són coses sensibles, anem una miqueta al bosc i t'ho explico. I en aquell moment, quan estàvem parlant, va aparèixer dos nois de 15 anys que estaven totalment drogats amb una Kalashnikov del grup rival. I aquí va ser un moment complicat, sobretot per la persona amb la que estava parlant. És cert que era una situació molt volàtil, dos nens drogats amb armes, podria haver passat qualsevol cosa, però el més probable és que haguessin matat aquell noi, perquè ell era un del bando rival, o d'ells consideren rival, i matar-lo no hauria tingut cap conseqüència. Aquí, en el moment aquest de detenció, ell tenia un dels nens soldat tenia la samarreta del Barça i va ser una manera de tallar la tensió, no? De dir, ostres, Messi, jo soc de Barcelona, fer-li una mica de conya relativament, perquè ja us podeu imaginar que molt per la conya no estava. Li vaig fer la broma aquesta, es va relaxar una mica l'ambient i vam poder marxar.
És evident que has assumit molts riscos personals, no?
Bueno, hi ha algunes històries que demanen que admetessis això, que hi ha algun tipus de risc, no totes, hi ha algunes, no tota la meva feina és així. Però saps què passa? Que sempre que estic en una situació de risc, sóc probablement el de les persones que menys risc està assumint on estic. Quan estic parlant amb aquest noi, el que deia, és més probable que el matin a ells, però quan vaig al Yakchat i estic en una zona de grups jihadistes com Boko Haram, que han segrestat a milers de persones, estic parlant amb gent que l'han assassinat als seus familiars, que li han cremat la seva vila, que potser l'han segrestat a ells i han marxat. Per tant, parlàvem una mica dels meus riscos quan tu estàs parlant amb gent que realment ho està patint i ho ha patit, té un punt d'incomoditat. Jo intento assumir els menys riscos possibles necessaris per fer la història que creu que ho mereix.
Tu te'n vas a l'Àfrica molt sovint, amb estades llargues, i la teva parella i els teus fills es queden aquí, no? Uh-huh. Com ho porten, això?
Doncs intento, que la Júlia, per sort, és periodista també, i ella ho entén, també hem viatjat molt pel continent, les nenes s'estan acostumant. Sí que intento fer-les partícip molt dels viatges, des de sempre, des del primer nino que van tenir quan els hi van donar a l'hospital, els demano que em donin una nina o un nino per donar-li a algun nen amb el que convisqui al lloc, i això m'ha permès que les trucades de tristor que eren abans, a poc a poc convertir-les en preguntes sobre aquesta nina, qui li donaré o no, i estan interessades en realitat, i al final el que intento és aprofitar molt el que significa estar aquí amb elles, i quan estic allà agafar totes les experiències i forces i anècdotes possibles perquè a la tornada els hi valgui la pena.
I tu, és a dir, que elles ho porten malament, tu també tens a vegades aquestes d'ostres, potser hauré de ser a casa, o tens algun remordiment a vegades o no?
Saps què passa? A mi m'agrada molt estar als llocs on estic. Jo quan estic aquí sóc molt feliç, estic molt content, i quan estic allà sóc molt feliç i estic molt content. Odio terriblement marxar dels llocs. Això sí que ho noto. Després sí que és veritat, perquè si no t'esquivaria aquesta pregunta, però és veritat que quan ets pare, per primer cop tens la sensació de que pots perdre coses. Fins ara no era tan així. Era com, jo tinc moltes ganes de fer coses, però si passa alguna cosa, bueno, fins aquí hem arribat. Quan tens nens, et pots perdre el seu futur, et pots perdre moments que són importants i que seran importants, no? Llavors això sí que ho tens al cap, però vaja, la meva feina és intentar assumir els menys riscos possibles i potser això ho reforça encara una mica més.
Tot i així, de tant en tant ens arriben notícies de companys periodistes. Ara recordo el cas del periodista navarrès, el David Beriaín, i el càmera Roberto Fraile, que van morir fa uns mesos a Burkina Faso mentre rodàvem, crec que era un documental sobre caça furtiva.
Exacte, sí, sí.
Clar, això, quan tu vas veure aquesta notícia, per exemple, com vas reaccionar? Suposo que els coneixies, no?
Sí, 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 amb el David havíem coincidit bastant i, bueno, fredor perquè et deixa el cor fred. O sigui, és una notícia terrible. A més, tant el Fraile com el David eren uns grans tios. I és una pena, a més. Crec que eren de les persones, dels periodistes, que feien una gran feina, però no només això, sinó que eren bona gent. I sap greu, de fet, també te n'adones de quanta gent està pendent, no? Jo aquells dies recordo, van haver-hi unes hores que no se sabia si estaven segrestats, no sabia la identitat, vam rebre centenars de missatges.
Preguntant-te si estaves bé.
Si era jo, perquè eren uns periodistes que estaven a l'Àfrica treballant, doncs clar, tothom que et coneix i no se sap la identitat t'ho pregunta, no? I te n'adones de que hi ha molta gent que t'estima, que està pendent.
Som a Catalunya Ràdio amb el Xavier Aldecoa. El Nacho Carretero, que és l'autor de Farinha, diu de tu que ets el tio que volem ser. Per què creus que ho diu, això?
Bueno, perquè ell és un reporter, dels millors reporters, i li agrada, bueno, li agradaria viatjar més, suposo. No s'ho munta malament, ell tampoc, eh? Ara s'ha fet la seva productora, el Nacho és un crac. I el que sí, clar, nosaltres, jo amb el fons per fer aquest projecte d'Indestructibles, però jo amb la resta estic contínuament viatjant, contínuament anant a llocs, i el Nacho sempre m'ho diu, que cabron, com tu muntes per no parar, no, de viatjar, i suposo que ho diu per això, però ja dic que ho diu una mica per dir, perquè ell també viatja.
Sí que a Catalunya ets l'home a Àfrica, no, Xavier?
Bueno, em dedico des de fa 20 anys a l'Àfrica, però hi ha més companys també, hi ha gent que estudia l'Àfrica, gent que s'estima l'Àfrica, i sobretot africans, que aquí al carrer tenim a molts subsaharians que tenen grans històries i podríem donar-los veu també.
Devies haver-hi un clic, no?, fa 20 anys, quan tenies 20 anys, de dir, ho deixo tot i me'n vaig allà, perquè crec que eres cronista cultural, sí, no sé si La Vanguardia...
A La Vanguardia.
És que ho hem estat mirant, havies fet alguna crònica d'Estopa, per exemple, d'un concert.
No, feia totes les cròniques dels concerts de... No, va ser, recordo, a més, va estar parlant amb l'Esteban Linés de música, amb el Jatzer, que en aquell moment era el cap de cultura, i jo era un becari. I estaven allà discutint si s'havia de fer la crònica de l'Alejandro Sanz, el primer concert, i que s'acabava molt tard i tal, i jo vaig aixecar la mà i vaig dir, a mi no m'importa arribar tard, i feia com 80 concerts a l'any i m'ho vaig passar de conya, i feia festivals, també vaig proposar anar a fer...
En l'època en què els artistes encara es devien deixar entrevistar, potser...
També, no? Alguns, i el Jamiroquai i coses així, però sobretot els festivals també, que jo anava amb una tenda de campanya a fer l'ambient. O sigui, tu imagina't, amb 22 anys, que et diguin, agafa un ordinador i una teva campanya i vés a explicar el que passa per allà. Tio, jo m'ho vaig passar de putíssima mare. Però sí que és veritat que jo sempre tenia la qüestió de l'Àfrica allà. Jo això ho feia i quan podia m'escapava i anava. Perquè m'agrada molt. O sigui, és que és un lloc que jo crec que per ser periodista és un regal.
No eres un home de quedar-te tancat a la redacció?
No, crec que he tingut sort també. O sigui, la mala sort... A vegades és bona sort. En aquella època, recordo que hi havia com una mena de contractes per menors de 25 anys i van dir, ostres, ja en 5, Xavi, tu estàs a la torna. I després em van dir, no, al final seran 3, però tu no et preocupis que encara hi ets en aquests 3. I finalment van ser 2. I jo no hi vaig ser. I m'he preguntat moltes vegades, dic, jo sempre he volgut ser corresponsal a l'Àfrica, però hòstia, si amb 24 anys m'haguessin donat un contracte fix a la redacció, m'hauria servit d'excusa per no fer el que volia? No ho sé, jo espero pensar que no, perquè he tingut possibilitats altres vegades de tenir un contracte, no he volgut perquè m'agrada molt, però sí que penso que potser no haurien anat les coses, i benvinguda que hi ha mala sort. 20 anys m'ho he passat molt bé.
Serà el proper viatge?
Vaig al Congo. De fet, tinc 2 viatges al Congo seguits, un per una qüestió amb els companys de Ruido Foto, és un col·lectiu de fotògrafs amb els que treballo molt bé, i per una qüestió de tela il·legal, i un altre que és un projecte bastant més gran, una mica boig, que és la navegació de tot el riu Congo des de les fonts fins a la desembocadura.
Com creus que ens veu el continent a nosaltres i d'on pequem nosaltres quan ens els mirem a ells?
No ens veu tampoc com... No ens idolatra. O sigui, sí que és veritat que quan parles amb molts africans i ja tenen un mòbil a la mà, que és una finestra al món, ens coneixen molt, però són molt conscients que hi ha coses que no els agraden de com ho fem. Aquí tenim, a Europa, a Occident, les qüestions econòmiques més resoltes, les oportunitats laborals són més grans, però hi ha coses de la manca de vida en comunitat cada vegada més minsa, del tractament a les persones grans, que no els agraden, que no t'ho comprarien. I per això crec que la migració, no sé si sempre som conscients, que és una migració molt, molt circular. La majoria et diuen, jo vull anar a treballar a Europa i després d'uns anys tornar, perquè també és una migració amb les arrels molt, molt fortes. I nosaltres pequem, jo crec que de por, d'una certa supèrbia i també de paternalisme. Crec que aquesta és la més perillosa. Aquestes bones intencions cap al continent africà l'acaben relegant una mica al que dèiem a l'inici, no? D'aquesta etiqueta que redueix el continent o les persones que hi viuen a persones amb problemes o amb víctimes, no? I no és així, és
Estem molt a prop, en realitat, no? Nosaltres, o sigui, geogràficament, estem molt més a prop de segons quins punts de l'Àfrica que no de segons de quins punts d'Europa.
Però és que, a més, això no s'entendria a cap altre lloc del món com podem desaprofitar aquesta oportunitat. O sigui, Xina, que està a l'altra banda del món, veu el continent com una oportunitat i nosaltres, que som veïns, ens girem d'esquena perquè nosaltres volem ser europeus i no volem saber res de l'Àfrica. Sí, mira, al Sàhara Occidental va passar una cosa molt curiosa. El Sàhara Occidental és una de les dues úniques colònies d'Espanya, no? Guinea Equatorial i Sàhara Occidental, on es parlava castellà. I et trobes que el desert, on hauria de ser un tresor immens que la gent parlés castellà, qui defensa la llengua és Cuba, perquè Espanya no vol saber res. Sí, hi havia un poeta que havia marxat als 19 anys fugint perquè havia entrat Marroc a la zona del Sàhara, que era ocupada, i havia marxat amb una maleta, amb un llibre del Federico García Lorca, una foto del Che Guevara i un casset amb les cançons del Serrat. Això és meravellós. O sigui, com pot ser que ho sentim tan lluny quan forma part de la cultura que tenim aquí, no? I per què no coneixem a cap poeta o poetessa de Sàhara o de Guinea Equatorial? Crec que això explica també molt com estem vivint al continent, que el veiem com una cosa que no és, que està lluny, i que no ho veiem com una oportunitat quan tenim una posició privilegiada per aprofitar-ho.
Xavier Aldecoa, moltes gràcies, m'ha agradat molt xerrar una estona amb tu i felicitats per la feinada i bon viatge.
Doncs moltes gràcies i ens veiem una altra vegada.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.